Durant el franquisme, cap llibre, article, obra de teatre, cançó o guió podia existir públicament sense l'autorització dels censors del règim. Aquest control era tan omnipresent que molts creadors acabaven autocensurant-se abans fins i tot d'escriure una línia. Un dels exemples més clars és el cineasta Luis García Berlanga, que enviava els guions als censors abans de rodar, conscient que un sol no podia tombar tot un projecte. Aquest episodi explora no només els mecanismes de la censura, sinó també els mecanismes interns. La por, la renúncia, el silenci i les estratègies creatives que van inventar escriptors i artistes per poder dir allò que no es podia dir. Maria Josepa Gallofré i Virgili és investigadora, editora i una de les principals especialistes en censura franquista aplicada al llibre en català. És autora de L'edició catalana i la censura franquista de 1939 a 1951. És una obra de referència per entendre com funcionaven els controls, els informes, les mutilacions de textos i el clima de por cultural de la postguerra. Un podcast del diari Ara i del Ministeri de Política Territorial i Memòria Democràtica. Doncs, Maria Josepa, benvinguda al podcast.
Gràcies.
La primera pregunta que et volia fer és com funcionava exactament el sistema de censura durant el franquisme?
A veure, és una pregunta llarguíssima de contestar, però miraré de ser el màxim de breu. A veure, funcionava de la següent manera. O sigui, els sublevats de la guerra, ja el 36, ja es van dotar d'unes primeres normes de censura. Van continuar les del 38 i quan va acabar la guerra, i ja, per resumir molt, el juliol del 39, un cop ja acabada la guerra, ja van fer una norma el juliol d'aquest any, signada pel ministre de la Governació, sota el qual hi havia, diguem, el control de tota la informació. De fet, el franquisme des del principi es va dotar d'aquest aparell omnipresent, i aleshores va crear el que ells en van dir la secció central de censura, sí, perquè la tenien més o menys, diguem-ne, pels diversos territoris, no? Perquè encara el govern no estava assentat, no? Perquè la guerra, diguem-ne, no estava acabada. Però el juliol, doncs, van crear aquesta secció central, i deien, i cito de memòria, para que el control, diguem-ne, de la informació tenga unidad precisa y duración segura. Fixeu quin lema, Unidad precisa y duración segura, que és el que va ser. És a dir, va ser unitat precisa, evidentment, perquè ho va ser, i duració segura. I llavors, a partir d'aquest moment, ja es va centralitzar tot a Madrid. Per això nosaltres hem pogut estudiar, en la mesura, no hem pogut estudiar-ho tot, però en la mesura del possible, hem pogut estudiar el fenomen de la censura, perquè en aquesta unitat precisa i duració segura van mantenir sempre els arxius per poder-se perpetuar, és a dir, per poder controlar el que havien fet i tenir, per tant, tenir sempre els historials a punt, i que és on ara hem pogut, diguem-ne, entrar. Aleshores, funcionava, doncs això, centralitzat, en aquesta ordre que dic del juliol del 39, ja es comprenien els llibres, o sigui, tot el que era imprès, però també guions cinematogràfics.
D'acord.
I, diguem-ne, tot el que era lletra impresa, excepte la premsa. Llavors, la ràdio, que després m'agradaria dir alguna cosa molt breu sobre la ràdio i sobre els altres mitjans i sobre la premsa, anaven a part. Aleshores, al principi, llegiré, ja a partir del moment que se centralitza, per tant, tot imprès, llibre, s'hi havia de sotmetre. Era obligatori, és a dir, és una llei gairebé de guerra, no? La censura prèvia. Aleshores, al principi tenien, ara estic parlant una mica del funcionament intern, no? O sigui, he agafat un expedient de l'any 41, i tenien el lector, després parlarem de la diferència entre el lector i el censor, em sembla que ho tenies previst. Doncs el lector havia d'omplir al principi un imprès com aquest, que deia valor literari o artístico, valor documental, matiz político.
Ah, d'acord.
I aleshores tachaduras con referència a les pàgines, etc. Per tant, fixeu-vos, valor literari o artístico, en aquest cas deia corriente, en aquest cas, corriente.
Normalet.
Normalet. Valor documental, matís polític, llavors, altres observacions. Bé, aleshores, això era el principi. Després, evidentment, van anar treballant molt més i van anar a afinar molt més. I aleshores he agafat un expedient de l'any 49, concretament un expedient d'un llibre de Josep Pla, de l'any 49, però bé, és igual, tots els anys 40 i els 50 tenien aquesta, havien d'omplir això. Deia, ataca el dogma, fixem-nos, ataca el dogma. Primer el dogma, després a la Iglesia. O sigui, per tant, diem primer la doctrina, després el que administrava aquesta doctrina, la Iglesia, després sus ministros, encara els que administraven, i aleshores es passava a la moral. No entrem en què volia dir moral en aquest moment, que no té gairebé res a veure amb el que nosaltres entendem com a moral. Aleshores, el règim i les seves institucions, fixem-nos, per tant, tot, és a dir, era tot el bloc ideològic a les persones que col·laboren o han col·laborat con el règim. És a dir, tothom havia d'estar cobert, i resultando, doncs aleshores s'havia de dir, doncs això és una, aquest llibre és, són, que deia, són unes cròniques en català, amenes. Això probablement va condemnar el llibre perquè el van prohibir, perquè eren cròniques en català, que era ja el primer problema, i amenes. Clar, ser ameno era un problema.
Ah, sí?
Oh, clar, perquè aleshores volia dir que això, ja en parlarem després, si en el cas del català, el que va intentar sempre el règim va ser matar el públic lector. És a dir, eliminar del mercat la possibilitat que el públic, el lector, l'antic lector i els que s'anaven formant poguessin tenir accés a un llibre normal. El que tenim avui quan anem a la llibreria.
Una novel·la divertida, interessant, etcètera.
Exactament, exactament. És a dir, per tant, amenes, i a més això estava subratllat, català i amenes, en les dues coses. Llavors deia al margen de tota política i regionalismo. O sigui, clar, si llegíssim els d'això, clar, el regionalismo, no deien nacionalismo, però el regionalismo era el que avui en diem nacionalisme. O sigui, per tant, bé, per tant, doncs, s'havia d'omplir això. Aleshores, d'entrada, el funcionament estava marcat, obligatori, censura prèvia, obligatòria, amb una llei que gairebé podíem dir que és una llei de guerra, que es manté, fixem-nos, fins a l'any 66, fins que es fa la llei de premsa de l'any 66, que aleshores aquesta censura deixa de ser obligatòria, però que, si tenim temps ja en parlarem, a l'hora de la veritat, gairebé és millor que hi hagués una censura prèvia perquè els editors anaven més segurs, no? Perquè si no ja tenien un llibre al carrer i llavors els segrestaven. Per tant, era molt pitjor.
I quins diries que eren els censors i com prenien totes aquestes decisions?
A veure, els censors, en primer lloc, hauríem de fer una distinció entre el lector de censura i el censor. El lector de censura era aquest senyor que deia això...
Omplia aquest formulari.
Omplia aquest paper. És a dir, hi havia és com un comitè de lectura, per entendre'ns, i que em perdonin els que fan de lectors de les editorials, però diguem-ne com un comitè de lectura d'un editorial. Aleshores, doncs, els passaven un llibre i ells feien un informe. Aquest informe, en el cas de la literatura catalana, tenia un valor relatiu, molt relatiu, perquè qui decidia realment era algú de molt més amunt, no solament perquè hi havia per damunt d'aquest lector que feia un informe figura que objectiu, que no ho era gens, perquè després en llegiré alguns que ja veureu que d'objectivitat res, perquè sempre tenien por, perquè sabien que els podia caure una... Però en d'altres casos deien nada censurable i amb aquest nada censurable van passar unes quantitats de llibres considerables. Jo no sé si vosaltres heu llegit mai Primera història d'Ester de Salvador Espriu, que és una obra absolutament brutal contra l'any 48. I va passar amb un nada censurable. Després, als anys 60, quan la van voler reeditar, va haver un censor més llest i va dir... Com ens l'han colat, no? Sí, ens han colat un gol, però de primera, no? Però és clar, perquè Espriu va trobar literàriament una sortida magnífica, si en poguéssim parlar, doncs ja ho faríem. I aleshores, és clar, vull dir, en aquest cas doncs no va tenir
Ens podries parlar una mica d'això, d'aquesta, no sé si li podem dir autocensura o una manera de
canviar. A veure, autocensura. L'autocensura, en parlem amb dos o tres exemples més de dos o tres escriptors posteriors. Però en aquest cas d'Espriu, jo crec que no va ser una qüestió d'autocensura, sinó de trobar una sortida literària molt rica. És a dir, de trobar una sortida literària gairebé inventant-se, no sé com dir, un gènere nou. És a dir, va tractar, va barrejar el patetisme amb la ironia, és a dir, va tractar temes gravíssims d'una manera irònica i sarcàstica, cosa que ell mateix va... I aleshores, diguem-ne, temes des de política fins a la mort, fins a... És a dir, temes, el que en diem temes greus en literatura.
Sí,
no?
Universals,
greus. Universals, sí. I temes greus importants com l'amor, la mort, etc. Per tant, ell va trobar literàriament aquesta sortida. És a dir, va diguem-ne, se'n va sortir, és a dir, la literatura, doncs, es va salvar, per dir-ho així, no? I, per tant, això va ser una cosa molt positiva. Perquè, és clar, hi va haver un producte que no era un pamflet, sinó que era alguna cosa que quedava per damunt i, per tant, la literatura va dominar, diguem-ne, l'entorn. I les condicionants de l'entorn.
I va superar.
I va superar. I es va burlar, per exemple, es va burlar del llenguatge del Galinsoga, del de l'avantguàrdia, del llenguatge absolutament agressiu i que, a més, deia Franco ha llegado y con un recibimiento apoteótico. No deia apoteósico, sinó apoteótico. Doncs llavors Espriu va fer una cantarella, una seguit de... El que nosaltres en diem els apoteòtics de primera història d'Ester, perquè era apoteòtic, aquest mot exòtic, em torna neuròtic, prostàtic, cirròtic. Llavors feia una... Esclar, vull dir, es burlava absolutament de tot i, per tant, és un homenatge a la gran literatura, per mi.
Ja, una defensa, no?, també del llenguatge.
És una defensa del llenguatge. Sí, evidentment. S'ha dit que era el testament de la llengua catalana en un moment en què ja no es podia fer servir, etcètera, etcètera, sí.
Que interessant. I em pots parlar llavors ara ja sí de l'autocensura i què significava pels creadors?
A veure, l'autocensura. Tenint en compte, primer, que si fem una mica d'història, que els primers gairebé 7 anys, des del 39 fins al 46, pràcticament no es pot publicar res en llengua catalana. O sigui, tot són prohibicions. I les autoritzacions que hi ha són unes autoritzacions absolutament bé, diguem-ne, malintencionades, per ser generós i fer servir un terme bastant neutre. Perquè, per exemple, autoritzen Verdaguer i diuen con l'ortografia de l'època. És a dir, s'estan carregant tota la reforma fabriana. I, per tant, tot el que era una llengua unificada, una normativa vinculant, etc etc. Aleshores, diguem-ne, pràcticament, doncs, fins al 46, vaig molt de pressa, no hi ha pràcticament res, el 46 el règim s'adona que, diguem-ne, no li ha anat tan bé aquesta política de negació total, i aleshores, amb el desenllaç de la guerra l'any 45, etc, el règim, diguem, també simplifico molt, es queda sense els seus aliats bàsics, que són l'Alemanya nazi i el feixisme i la caiguda de Mussolini a Itàlia, i aleshores doncs hi ha una certa rectificació. Jo estava fent història perquè em deies...
L'autocensura.
Aleshores, clar, l'autocensura no es pot començar a practicar, els autors no la poden començar a practicar fins bastant tard.
D'acord.
Fins bastant tard vol dir que a partir de finals dels anys 40, perquè és quan hi ha la possibilitat de publicar, perquè hi ha una altra qüestió que també hem de tenir molt present, que és la relació entre obra inèdita i obra publicada. Fins a quin punt, a partir del moment, el 46, en què es pot començar a publicar amb molta limitació, Hi ha molts llibres als calaixos, hi ha molts textos inèdits als calaixos. Però això és un altre tema, diguem-ne, molt llarg d'estudiar i tal. Aleshores, l'autocensura es pot començar a plantejar a partir del moment en què tenen la possibilitat de publicar. I, per exemple, he portat dos o tres testimonis, per exemple, un de Josep Pla, un altre de Xavier Benguerel, o sigui, diguem-ne, de... Per exemple, Pla, que li van prohibir aquest Coses vistes que us deia, simplement perquè el llibre era perillós per la recuperació del públic, doncs va, en les cartes que jo vaig publicar entre Pla i Cruzet, el seu editor, doncs li diu la censura... que està en estat d'alerta total, diu, i que un llibre com un gran, dels seus grans llibres, que és el Girona, que és un llibre on ell explica els seus anys, diguem-ne, d'adolescència, i per tant amb tots els problemes de l'adolescència, per tant descobriment de la sexualitat, tot això, doncs ell ja ha dit que allà ja es va haver de controlar molt, ja li ha explicat. I llavors hi ha d'altres moments en què li diu, si ens mutilen el llibre, quedarà castrat. Ja ho és en si mateix. I encara, si encara l'hem de mutilar més. I en un altre moment li diu, la censura m'inquieta sempre, comprèn? La precaució de la censura no em deixa dormir i m'envelleix. Però en un altre moment, fixem-nos que li diu, l'autocensura, que sempre el va marcar, diu, aquí l'autocensura m'ha marcat poc. Diu, aquest llibre, deia a propòsit d'un llibre que és l'Empordanet, que figura que és un llibre aparentment neutre, no? Doncs diu, malgrat no contenir res censurable, diu Pla, em fa una por terrible quan l'ha presentat a censura. Em fa por simplement perquè ha estat escrit amb una gran llibertat d'esperit. Clar, en aquest moment ell té por, perquè diu, bé, doncs no he posat el fre, no m'he controlat i ara és quan he de tenir més por. I aleshores, en un altre moment, és clar, tots els autors catalans havien de treballar sempre amb aquest fre, perquè, i amb això acabo les citacions aquestes de Pla, que diu, i si tinc una denúncia? Perquè les denúncies podien caure en qualsevol moment.
D'acord. La conseqüència no només era que no et publiquessin i ja està, sinó que podies tenir tu conseqüències a nivell personal.
Sí, podies tenir conseqüències a nivell personal. Ell, per exemple, que ja, esclar, ell a partir del 46 ja torna a publicar. Ell havia mantingut molt bé el públic, lector en català, en castellà, en els primers anys 40.
Exacte.
Que havia estat... havia fet servir, diguem-ne, havia estat, diguem-ne, molt obert als problemes de la societat catalana, etc. I era un autor, com ho havia estat abans de la guerra, doncs un autor, diguem-ne, d'èxit, no? O sigui, pensem que, per exemple, l'any 42, un seu llibre és el més venut, el Viaje en autobús del 42, és el més venut a Barcelona, juntament en d'altres llocs de l'Estat, fan tots els llibreters de l'Estat, i hi ha el que més venut en aquell any és La família de Pasqual Duarte, del CELA, del 42. En canvi, a Catalunya és els llibreters de Barcelona és l'Estat. Per tant, això que dèiem de la denúncia, diguem-ne, tots els autors havien de tenir por sempre. Primer, perquè d'entrada la majoria van rebre prohibicions, però si es recuperava massa el mercat, que aquest és el problema, recuperar el públic, i per tant anar sempre en compte per part de la censura de no autoritzar res que pogués contentar a un públic normal.
Vale.
Per tant, acabo amb aquesta decisió. Diu, si tinc una denúncia... la desgràcia de tenir una denúncia dient que he publicat 15 volums en català, no me n'aprovaran cap més. Hi ha un moment que diu, anem en compte, perquè si no anem en compte, tornarem a l'any 39. Tornarem a la prohibició total i al tancament total.
D'acord. Et volia preguntar també, ja ara centrant-nos més en el llibre en català, no? Perquè m'ha interessat molt això de que fins i tot el fet de que una novel·la fos divertida, entretinguda, atraient, no? Per la seva pròpia història, entenc, ja valia la pena censurar-la. No? Ens pots parlar una mica més d'això? Què va significar si hi havia un objectiu com de perdre la llengua escrita catalana o deixar-la només per la quotidianitat? O...
Sí, és a dir, l'objectiu bàsic era simplement... A veure, a la mesura que el franquisme tenia una voluntat d'uniformització ideològica, doncs a Catalunya aquesta uniformització ideològica va ser sobretot una uniformització lingüística. Mm-hmm. És a dir, abans que res, un llibre en català havia de passar al sedàs del control lingüístic. I, per tant, en ell mateix havia de... És a dir, a partir del 46 van deixar publicar el, diguem-ne, uns quants autors, sobretot... A veure, el problema era, evidentment, la literatura, diguem-ne, majoritària. La poesia va tenir alguns problemes, però no gaires.
O sigui, perquè
poesia,
no tenia tants lectors. Potser.
Perquè no tenia tants lectors, perquè es va considerar... Perquè ells van dir, a partir del 46, doncs, la creació literària tenemos que respetarla. Però llavors resulta que la creació literària només era la poesia i segons quina. Perquè, és clar, segons quina, tampoc.
Ja.
Tampoc. Perquè encara molt endavant hi ha un sonet de Foix, que hi ha un, evidentment hi ha una al·lusió clarament nacionalista, i diuen, hi ha un censor que diu, no sé si és que los dedos me parecen duendes, però me parece que aquí hay, hay allò... és un dolido nacionalismo i tal. O sigui, que per tant, la poesia, diguem-ne, en principi, jo en el llibre meu sobre la censura ja vaig dir franquícia, però la poesia encara, perquè la poesia més o menys la van tolerar, però el que no toleraven absolutament eren els gèneres majoritaris, tot allò que pogués contribuir a refer el públic. És a dir, que per tant, això té unes conseqüències gravíssimes des del punt de vista de la literatura, de la llengua, però també de la literatura, perquè pensem que els escriptors nous que s'estaven formant no pas en la seva pròpia llengua, sinó que s'estaven formant en, bàsicament en castellà i sobretot en obres sortides de Barcelona, que era un centre editorial importantíssim i on es publicaven, a part d'obres originals, moltíssimes traduccions. Per tant, ja, diguem-ne, era passar d'una llengua X al castellà, suposant que les traduccions estiguessin ben fetes, i després llegir-ho, i per tant això té unes conseqüències enormes, perquè uns anys que són riquíssims, per exemple, des del punt de vista de la poesia, els anys 40 són uns anys riquíssims, es publiquen dels grans llibres de la poesia catalana del segle XX. Riba, les elegies de Vierville, Sòlida Dol de Foix, etc. I això és pràcticament desconegut fins molt després, però molt després, eh? O sigui, ara no vull posar límits perquè em posaria molt pessimista, eh? Però sí, molt després. I aleshores, per tant, diguem-ne, els gèneres majoritaris condemnats, per exemple, això, aquest exemple que he donat de Pla, però tants d'altres, per exemple, el tema de la Guerra Civil, la novel·la és un gènere que rep especialment, i la novel·la i la narrativa breu també, eh? O sigui, diem, tot el que són gèneres narratius ja no deixem davant de l'assaig, que ja no en van voler ni sentir parlar mai, l'assaig i els estudis de caràcter històric, etc. Mai sí, però ja molt entrats als anys 50. Però el moment en què es fixen les bases, que són aquests primers anys, la primera meitat dels 40 i segona meitat dels 40, que és el moment en què es fixa el marc en què les coses es podran moure. Després hi ha lleugeres modificacions. Però lleugeres modificacions, però no en el fons. O sigui, la llengua sempre és un problema.
Ja d'entrada.
Sempre és un problema.
Sí. Volia anar un moment al cine,
sí,
perquè estic pensant en Berlanga, no? Que em consta que el que feia és escrivir els guions i abans de rodar la pel·lícula, amb tots els gastos que això...
Per força ho havia de fer, esclar.
Et volia preguntar si penses que aquest cas Berlanga, no? Que això, que havia d'enviar els guions abans perquè no podia fer tota aquesta despesa de rodar tota la pel·lícula i després que li diguessin que no. Era com un bon exemple de la relació entre els artistes i el règim.
Sí, és a dir, efectivament, és un exemple, en aquest cas, en el cas del cinema, però vull dir, en el cas de, per exemple, de la literatura, la novel·la, per exemple. Doncs a veure, per exemple, Xavier Benguerel, l'any 55, ara torno a allò que deia del tema de la Guerra Civil, que apareix molt tard com a tema. Penseu, una cosa tan un trauma tan enorme com la Guerra Civil, doncs apareix molt tard com a tema i com a marc històric a la novel·la en català. Sí. I quan ho prova, doncs es veu evidentment amb tota mena de... Evidentment, el primer que fan és carregar-s'ho, per exemple, el Xavier Benguerel, l'any 55, fa això, en certa manera intentant de contestar això que dius, l'any 55 presenta una novel·la que es diu Els Fugitius. Uh-huh. I aquesta novel·la, Els Fugitius, també vaig molt de pressa, vull dir, vaig molt simplificant, és una novel·la psicològica, diguem-ne. És a dir, com impacta el fet de fugir en un moment, en aquest cas era la Guerra Civil nostra, podria ser ara un ucraïnès, el que sigui, el fet de fugir. Llavors, aquesta novel·la la presenten com un fugitiu en qualsevol moment del...
En qualsevol context.
En qualsevol context. Aleshores, ha de fer tota mena de moviments, ha de procurar que un amic del director general la presenti, perquè, esclar, el tema és crema, el tema crema, perquè ja sabien que era la guerra d'aquí, encara que diguessin que ell digués que no. Doncs ell diu que, finalment, després que li van autoritzar, ell va podar i va... diguem-ne, treure tot allò que pogués perjudicar el seu amic que l'havia avalat davant, perquè això va anar a dalt de tot, el director general, no va anar el senyor que va fer l'informe. Yeah. Perquè molt, molt sovint en una novel·la d'aquesta deien, pues esta novel·la està bien i és divertida i tal, pam, una prohibició. Yeah. És a dir, el sol fet, diguem-ne, que diguessin, ara, aquestes no, aquestes van tenir una altra mena de, diguem-ne, de... Però vaja, en tot cas, ell confessa que després de tenir l'autorització encara la va assuejar, diguem-ne, la va...
La va de modificar.
La va de modificar precisament per no perjudicar el seu amic. Per tant, la relació era sempre aquesta, és a dir, la relació sempre era una relació de por. És a dir, por fins i tot quan t'ho havien autoritzat.
Por, però també veig bastant resiliència, no? De buscar les formes i de dir, no, és que jo vull parlar d'això i em sembla important parlar d'això, d'aquesta ferida, i em busco la manera de fer-ho, encara que sigui canviant el context, alleugerint, no?
Sí. Però, esclar, això... Sí. A veure, evidentment, resiliència i fins i tot anem més enllà i diguem resistència, perquè, per exemple, ell mateix, Benguerel, al cap de 12 anys, o sigui, al final dels 60, va publicar una altra novel·la, que era, diguem-ne, la primera part de la qual era aquesta, que es va dir Els Vençuts.
D'acord.
Fixeu-vos el canvi radical. I l'altra era una novel·la document i una novel·la pròpia de com es feia als anys 60. És a dir, l'altra era una novel·la psicològica més o menys passada de moda, per dir-ho d'alguna manera. O sigui, que ja el de la novel·la psicològica ja havia... I en canvi l'altra doncs era molt més... Per tant, és que si no hi hagués hagut aquesta resistència, aquesta resiliència, aquesta voluntat de tirar endavant... Evidentment que... És a dir, jo sempre he dit que evidentment, hi va haver uns quants editors, primer els autors, evidentment, però després també els editors, que van apostar pel perdedor. Uh-huh. Van apostar pel perdedor de la guerra. Això era claríssim. La guerra s'havia perdut, Catalunya l'havia perdut per partida doble, també per simplificar molt, i aleshores, doncs, la llengua, que era la llengua... esclar, a veure... S'havia perdut el poder polític, però s'anava a guanyar poder cultural.
Exacte.
D'acord?
Sí.
Cosa que en la dictadura de Primo de Rivera s'havia perdut poder polític, però en canvi es mantenia el poder cultural. Sí. Perquè són uns anys molt rics, els anys 20. I molt, molt rics. I si vosaltres mireu la premsa dels anys 20, veureu com hi havia la censura de premsa. Ara m'estic anant d'allò, però hi havia la censura de premsa on, diguem-ne, una paraula que no els agradava, l'esborraven i tu veies a sota el que hi deia. Per exemple, quan mor Guimarà, l'any 24, diu, Catalunya perd el seu poeta i posava nacional. Yeah. I aquest nacional, hi van posar el que faríem amb el...
D'argot, allò.
Sí, i es veia perfectament, no, com un esborrat de l'això.
Ah, vale.
Mentre que la premsa franquista... que era una premsa que passava per una censura absolutament fèrria, era una premsa impoluta, pulcra, bueno, amb un paper horrorós, perquè la misèria de la postguerra, però era, tot era net, eh? Mm. Perquè evidentment les coses ja no passaven, ja no es podien publicar.
Bueno, has parlat de reescriure obres, etc.
Reescriure obres, sí. Reescriure obres, el cas, per exemple, del Joan Sales, d'Incerta Glòria.
Exacte, volia preguntar-te quines obres claus, no? Van ser censurades,
escrites. Per exemple, Incerta Glòria és un cas que, diguem-ne, jo el vaig estudiar, vaig publicar ja fa moltíssims anys un article sobre, que es deia sobre el tema de la Guerra Civil, la novel·la catalana de postguerra, i el cas del Sales el vaig estudiar amb tot l'expedient. El Sales va presentar Incerta Glòria l'any 55 i, evidentment, se li va encarregar. Si veiéssim els expedients, he portat aquí alguns d'això, unos oficiales que viven en república, però això, com si hagués dit, viven en... Allò, sí, yeah. Tema de ningún respeto per tal, el tema de la Guerra Civil, etc, etc. Bé, doncs, prohibida. Nou recurs, ell refà, nou recurs, altra prohibició. Finalment, la novel·la passa, la porta al bisbat, i el Niel Obstedt, és a dir, el Niel Obstedt, és a dir, l'autoritat de l'Església, diguem, i després el bisbe de Barcelona. Wow. I té dos informes favorables i, evidentment, la refà i, finalment, després de batallar i de batallar, no vull entrar, doncs, finalment, li autoritzen. Però és una novel·la, això, ajustada i reescrita molt. De manera que quan surt l'any 56, després ha sortit la novel·la sencera, les edicions que avui podem trobar a les llibreries, és la novel·la sencera, no és la que va sortir a l'any 56.
Ja, d'acord. Uau, jo penso, no, en els escriptors, amb lo difícil ja que s'escriu una novel·la amb total llibertat, sí. No em puc ni imaginar, no, com has de pensar, si has de pensar cada paraula, cada trama, no, com la canviaràs o li donaràs forma perquè passi aquesta censura, deu ser realment molt difícil. Mira, per acabar, l'última pregunta que et volia fer és, doncs, com al final afectava a la vida quotidiana o com va canviar la vida quotidiana aquesta censura, en general, tant a nivell de cine com de premsa com de literatura?
A veure, la censura va canviar la vida quotidiana perquè evidentment, com a producte de la guerra i de llei de guerra, doncs va condicionar la vida quotidiana de tothom. Per exemple, pensem en la ràdio, pensem en la premsa, en la ràdio. La premsa no es disposava de cap revista ni de cap diari. O sigui, quan l'any 39 algú com Francesc Cambó, que tenia un bon historial de suport al règim franquista, va intentar publicar un diari en llengua catalana, evidentment això va ser impossible. Wow. Per tant, i no hi va haver mai la possibilitat de tenir una revista. Hi ha una anècdota que a mi em va arribar per tradició oral, que això m'ho va explicar un cap de censura que jo encara vaig conèixer, que era una persona molt influent en aquell moment, i em va explicar que, clar, Catalunya, des de Barcelona, però des d'altres llocs, sempre s'intentava tenir una publicació periòdica per fer de suport, evidentment, a la literatura, per tant, per tenir un espai de crítica, etc. I aleshores em va explicar que el ministre, Arias, don Gabriel Arias Salgado, que era de la màxima confiança, no solament de Franco, sinó de doña Carmen, de la senyora Collares, doncs, aquest anava i li deia: "Excel·lència, los catalanes ja vuelven a pedir la revista."
Ah.
O sigui, perquè això era una cosa recurrent, no?
Ja.
I aleshores l'altre, i Franco decía: "Todavía no es el momento." Todavía no es el momento. Per tant, no hi havia premsa i la ràdio, hi ha un informe del delegat de propaganda de Barcelona, és a dir, per tant, diguem-ne, del que s'encarregava d'això, de controlar, no diré la censura, perquè la censura era a Madrid, això ho hem de tenir sempre molt clar, la censura de llibres i era a Madrid, i hi ha un informe que diu, clar, diu, quina situació tenim a la ràdio? Molt malament. Perquè amb la ràdio, clar, que hem de fer, s'havia de fer el diari hablado obligatori. És a dir, i per tant, les emissores havien d'ocupar part del seu espai amb el missatge oficial, per dir-ho així. Llavors diu, la gent què fa? Doncs la gent, uns escolten totes les emissores estrangeres que poden, els altres escolten Ràdio Andorra, que també era una emissora estrangera, els altres simplement han deixat d'escoltar la ràdio I els altres, simplement l'altre 25%, feia 25, 25, 25, 25, que sí. també fa riure això, no? Però era una manera d'intentar de demostrar davant Madrid que havien d'anar per una altra banda, que això no anava bé. Però, esclar, la gent, això era el que consumia i era el que tenia. Era el que tenia davant. Per tant, diguem-ne, la vida quotidiana era una vida totalment sotmesa a la, al control del poder. Ara que la societat va tenir una certa capacitat de recuperar-se, sí, però també hem de tenir present que a la mesura que això que s'anava, o sigui, no hi havia poder polític, però s'anava per tenir poder cultural, doncs això no... aquest poder cultural no es va poder arribar a tenir fins molt endavant. Fins molt endavant, i encara hi ha coses que les hauríem de posar molt en dubte, és a dir, que a una situació d'aquestes s'hi ha de respondre amb una, diguem-ne, radicalitat literària, per dir-ho d'alguna manera.
Doncs, bueno, moltíssimes gràcies, que interessant, que no paro de pensar, no?, quina sort tenim avui de poder viure en com vivim, quina sort.
Això és, és una de les preguntes que feies, clar, és a dir, pensem, si no expliquem el passat, no, és a dir, aquella idea de no té futur aquell present que no coneix el seu passat.
Exacte.
Doncs és això. És a dir, intentar explicar com des del totalitarisme, esclar, avui és impossible que algú avui que té 20 anys pensi que això ha existit.
Sí. Sí, sí, i s'ha d'explicar.
S'ha d'explicar. Pensi que ha existit un... Suposo que ja no tenim temps, però és igual. Vull dir, la llista que apareix els primers dies de l'ocupació de Barcelona, tots els llibres que han de ser retirats, clar, vull dir, fa feredat.
Sí, sí.
Fa feredat perquè és una llista de... Tenim un minut?
Tenim un minut. Sí, sí.
Sí? A veure, la llista aquesta. Diu, los libros prohibidos se pueden dividir en dos grandes grupos. Prohibidos de modo definitivo y permanente y los prohibidos temporalmente. Llegiré només los prohibidos definitivamente. Fixeu-vos. Pertenecen las obras contrarias al movimiento nacional, las anticatólicas, teosóficas, ocultistas y masónicas, las que ataquen los países amigos, las escritas por autores decididamente enemigos del nuevo régimen, las pornográficas, que debían entender por pornográficas, pornográficas, pseudocientífico pornográficas y las de divulgación de temas sexuales, las antibelicistas, antifascistas, marxistas, anarquistas y separatistas.
Bé, qualsevol tipus d'obra crítica.
Per tant, qualsevol obra, perquè aquí entrava, és a dir, aquí hi pots fer passar tot, perquè tot allò que va contra el teu sistema totalitari, és a dir, a veure, era els nazis parlaven de nazificació, i per tant s'havia de nazificar i per tant s'havia d'anar contra els jueus. Doncs aquí s'havia d'anar, evidentment, l'espanyolització a ultrança. I per tant tot allò que sortia de, i no cal dir llavors com van rebre la literatura i els gèneres literaris, sobretot els gèneres majoritaris, que van quedar seriosament afectats.
Total. Bueno, doncs moltíssimes gràcies.
No, i ara.
Gràcies.